El govern destina 2.400 milions d'euros a combatre la sequera el mateix dia en què els pagesos protesten davant la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El mateix dia en què a la patronal Pimeca posa xifres a la sequera i el mateix dia també en què els pagesos han tornat a protestar amb una tracturada fins a Saragossa, el govern de la Generalitat mira de posar-hi remei i avui ha aprovat un pla que preveu 2.400 milions d'euros per fer front als efectes d'aquesta falta d'aigua amb vistes que no n'hi ha prou amb les que ha caigut arreu del país aquests darrers dies.
I que avui es concreta amb aquesta inversió de 2.400 milions d'euros que inclou el pla de gestió que serà vigent fins al 2027.
Així ho explicava aquest migdia la portaveu del govern català, Patrícia Plaja. D'aquests 2.400 milions, més de 265 es donaran directament als ajuntaments perquè puguin millorar els sistemes que tenen per abastir-se d'aigua. L'objectiu és poder incrementar fins a un 30% la provisió d'aigua disponible per al consum a Catalunya. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Tot això, com dèiem, el mateix dia en què centenars de pagesos han protestat davant la seu de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a Saragossa.
Doncs sí, ho han fet per denunciar la mala gestió de l'aigua que ha fet el govern espanyol en aquesta zona i també per reclamar més ajudes davant les pèrdues dels cultius. Dimecres està previst que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre reuneixi amb el sector.
I d'altra banda, la patronal Pimec calcula que si es moren arbres i cultius, els pagesos s'enfronten a pèrdues de 700 milions d'euros.
Des de la patronal catalana denuncien que amb la gestió de l'actual sequera es va tard i critiquen la falta de planificació després de 23 mesos sense pluges. Pimec pressiona perquè es faci una planificació a llarg termini davant una crisi alimentària i social que pot ser un punt de no retorn a les zones rurals.
D'altra banda, sequera, a banda, aquest dimarts la campanya electoral per les municipals ens obliga a mirar fora de Catalunya, concretament al País Basc, on els 7 exmembres d'ETA condemnats per delictes de sang i que formaven part de les llistes de Bildu no recolliran l'acte de regidors si surten escollits. Així ho han anunciat ells mateixos avui, aquest matí, en un article al diari Naiz.
Els condemnats no neguen la seva militància a la banda terrorista, però recorden que Bildu es va constituir en un nou temps i que ells, des del principi, han participat en el canvi d'estratègia de l'esquerra Berchale per assolir la independència del País Basc.
La resta de partits de l'Estat han celebrat la decisió, sobretot el Partit Popular, que és qui més indignat s'havia mostrat per la presència dels exmembres d'ETA en aquestes llistes. De la seva banda, el PSOE considera que les llistes encara no són decents i també des de les files de Podem veuen amb bon ull aquesta renúncia. Des d'Esquerra diuen que és un bon dia per a les llibertats democràtiques, però recriminen al Partit Popular la pressió que han fet.
Vamos a ver si durante la campaña conseguimos que todos los demás, los 37 condenados por terrorismo, desaparezcan de la lista.
En este país se tuvieran que quitar o apartar de listas electorales a gente con delitos similares o directamente con delitos, la verdad es que el PP, Vox y la Guardia Civil se quedarían en cuadro.
A banda d'això, també farem un repàs al diari de campanya que ha donat de si avui a la ciutat de Barcelona. Tot això el mateix dia en què s'han revelat dades que preocupen pel que fa als hàbits de lectura. Segons una enquesta del Departament d'Educació, només 3 de cada 10 alumnes de quart d'ESO a Catalunya han vist llegir un llibre als seus familiars durant l'últim any.
Si es comparen aquestes dades amb les d'abans de la pandèmia, es detecta una forta davallada en la freqüència d'alumnat que manifesta que a casa seva llegeixen llibres i revistes especialitzades de manera habitual.
Fem prou a casa i a l'escola per fomentar la lectura als nostres fills i preguntarem avui en directe a la Montse Allats, ella que és la coordinadora del Pla Nacional del Llibre impulsat pel Departament de Cultura. Més enllà d'això, més dades preocupants perquè, segons ha pogut saber Ràdio Estel, pugen a Catalunya els casos de maltractament a persones grans. Segons dades de la Conselleria de Drets Socials, les agressions a aquest col·lectiu vulnerable han augmentat prop d'un 15%. Aquestes dades engloben maltractaments en l'àmbit de la llar i agressions en altres àmbits, siguin greus o lleus. I avui també a l'Estel migdia al bloc dels esports us explicarem que ahir unes 76.000 persones van acompanyar els jugadors i jugadores del Barça en la multitudinària rua de campions i campiones de Lliga pels carrers de la ciutat de Barcelona. Anna Closa, bona tarda.
Triomf, un recorregut que va durar unes 3 hores llargues i s'hi van poder veure moltes cares de felicitat i ganes de celebrar el títol de Lliga amb l'afició blaugrana.
I en futbol, avui se sabrà el primer finalista que jugarà la final de la Champions, Inter o Milan.
L'Inter parteix amb un clar avantatge després del 0-2 a l'anada i avui a les 9 té l'oportunitat de classificar-se per la final. Qui passi jugarà contra el vencedor del City-Madrid de demà, que va acabar amb empat a 1 al partit d'anada al Bernabéu.
I avui a l'Hora de la Cultura posarem el focus al Festival de Cinema de Cannes, que avui arrenca la seva 76a edició amb produccions destacades de Víctor Erice i Pedro Almodóvar. Rulma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Al Festival de Cannes també hi participen 5 produccions catalanes, cap ho fa la secció oficial principal del festival, però participen en seccions competitives i opten a premis. El certamen acabarà el dissabte 27 de maig.
I avui també us desvetllarem com serà la interpretació en llengua de signes dels concerts de Coldplay de la setmana que ve a Barcelona. La traducció la faran 4 intèrprets de l'associació Encantades.
Gràcies a Coldplay hi haurà un abans i un després. Però és trist que calguin grups tan totèmicos perquè la gent pensi, ai, pues sí, mira, ai, que bonic.
Al matí a Ràdio Estel ha pogut parlar amb les directores d'aquesta associació, que són Francina Cortés i Núria Martorell.
I des d'Encantades han explicat com funcionaran les motxilles vibratòries que portaran les persones sordes durant el concert amb l'objectiu de viure una experiència més completa. L'associació farà una interpretació simultània en català i espanyol.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Informació meteorològica que ens aprova com cada tarda en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Augmenta la nuvolositat al llarg de les properes hores de les comarques del nord-est, sobretot comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona, on al llarg de la tarda pot haver-hi algun ruixat de caràcter dispers. Independentment, continuarà nevant el vessant nord del Pirineu de forma feble per damunt dels 1.600 metres d'alçada i l'ambient serà força assolellat a les comarques del sud i de Ponent, on les temperatures es mantenen molt suaus, per no dir un pèl altes, perquè avui les màximes en general seran d'entre 22 i 28 graus, les més altes precisament comarques del Pla de Lleida i de interior de Tarragona. Cal dir que de cara demà al matí farà sol, farà més fred demà a primeres hores, ens hauran de bregar una mica més i les temperatures màximes seran lleugerament superiors a les d'avui. Farà sol, però a la tarda creixeran algunes nuvolades al Pirineu que poden deixar escapar algun ruixat dispers. Tant aquesta tarda com demà es mantindrà la tramuntana al nord de la Costa Brava.
La patronal Pimec comença a posar números a la sequera i calcula que l'impacte a la zona dels canals d'Urgell serà de 700 milions d'euros si la falta d'aigua acaba matant els arbres i tot el cultiu que hi ha als camps que ara pateixen restriccions de reg. Per ara, les restriccions ja deixen pèrdues de 160 milions d'euros a banda de l'Urgell, a la zona del Segrià, la Segarra i les Garrigues.
I la patronal catalana que alerta també que podríem estar davant d'una crisi alimentària i exigeix planificar, per tant, la gestió de l'aigua a llarg termini perquè amb l'actual sequera ja s'hi ha fet tard. També demanen un canvi d'accions a la societat per afrontar la sequera, ho explica el president de Pimec a Tarragona, Jordi Ciuraneta.
Si nosaltres no comencem a planificar, no comencem a fer coses diferents de les que fem, evidentment, acabem arribant allí d'on som, no? Al precipici.
Pimec, que també ha denunciat una falta de planificació després de 23 mesos sense pluges i qüestionen que s'hagi permès treure aigua dels pantans per fer llum i pressionar perquè es faci una planificació a llarg termini davant una crisi alimentària i social que pot ser un punt de no retorn, sobretot a aquelles zones rurals.
I precisament aquest matí desenes de tractors de Lleida i Tarragona s'han concentrat davant la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, això és a Saragossa. Ho fan per demanar ajudes per la sequera i per denunciar que el paquet de mesures que va anunciar la setmana passada el govern espanyol no és suficient.
Convocats pel Sindicat Unió de Pagesos, els tractors van sortir dilluns des de Catalunya i han arribat a Saragossa després d'unes 20 hores de trajecte. Els pagesos critiquen la gestió que han fet de la sequera a la Conferència Hidrogràfica de l'Ebre i creuen que hi ha hagut una manca de planificació pel tancament dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues. Demà dimecres està previst que la Conferència Hidrogràfica de l'Ebre es reuneixi amb el sector.
I per posar remei a tot això, el govern català preveu obrir la convocatòria per les ajudes als municipis al mes de juny, després que aquest mes de maig es publiquin ja les bases de la convocatòria. D'aquesta manera, els ajuntaments ja podran demanar ajudes corresponents per fer millores en el seu sistema d'abastiment d'aigua per no ser sancionats per part del govern en cas que sobrepassin els límits permesos d'aigua. A més, el govern aprova destinar 2.400 milions d'euros per fer front en global a la sequera en el nou pla que ha fet fins l'any 2027. Ens ho explica des del Palau de la Generalitat la Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, el govern ha donat llum verda al nou pla de l'aigua, que serà vigent fins al 2027. El nou pla triplicarà la inversió respecte a l'anterior, que corresponia al període del 2016 fins al 2021, i assolirà els 2.400 milions. D'aquests, 266 es destinaran als ajuntaments per a millores de l'abastiment d'aigua. Amb aquests diners aprovats, el govern ja anuncia que aquest mateix mes de maig publicarà les bases de la convocatòria de subvencions als ajuntaments i el mes següent, al juny, ja s'obrirà la convocatòria. Les noves inversions s'han aprovat amb un any i mig de retard per al coronavirus i per als canvis en el govern de la Generalitat. Tot i això, segons el director general de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, no s'enfronten a sancions.
Com bé saben, va haver-hi eleccions, teníem un govern en funcions, es va treballar per anomenar el més ràpid possible el nou president i el nou govern, i això va fer endarrerir, doncs, la publicació d'aquesta documentació, informació pública. No podem aprovar cap planificació si no surt informació pública.
L'objectiu és que amb el nou pla Catalunya pugui disposar de prou aigua encara que no plogui.
Estel Migdia.
Gràcies, Judit. Obrim bloc electoral als 7 candidats que formen part de les llistes electorals de Bildu al País Basc i que han estat condemnats per delictes de sang quan formaven part de la banda terrorista ETA, renunciaran al càrrec si surten escollits en les eleccions del proper 28 de maig.
Així ho han anunciat ells mateixos en un article aquest matí al diari Naïf, on expliquen que la seva renúncia busca no afegir més dolor a les víctimes. Els 7 exmembres d'ETA no neguen la seva militància a la banda terrorista, però recorden que Bildu es va constituir en un nou temps i que ells, des del principi, han participat en aquest canvi d'estratègia de l'esquerra Berchale per assolir la independència del País Basc.
I des del mateix partit, des de Bildu, el seu coordinador Arnaldo Otegi aplaudeix la decisió i diu que aquest és un gest inequívoc en el seu compromís cap a la pau del País Basc. El Partit Popular, en canvi, que havia criticat durant la campanya la inclusió d'aquests candidats a les llistes de Bildu, ha celebrat la decisió que han pres, però assegura que s'ha imposat la dignitat i la decència, demana a més anar més enllà i vol ara que també renunciïn altres persones relacionades amb ETA.
Por eso, queridos amigos, ahora nos queda algo más. Vamos a ver si durante la campaña conseguimos que todos los demás, los 37 condenados por terrorismo, desaparezcan de la lista de Bildu y además conseguimos que nunca más se vuelva a presentar nadie condenado por terrorismo en ningún ayuntamiento de España.
També ha reaccionat el PSOE, que considera que les llistes encara no són decents, tot i la renúncia d'aquests 7 candidats condemnats. També des de les files de Podem, que també forma part del govern espanyol, veuen amb bons ulls aquesta renúncia. Els partits catalans veuen bé aquesta renúncia dels 7 candidats condemnats, però en diferents matisos. Des d'Esquerra, el portaveu a Madrid, Gabriel Rufián, diu que és una bona decisió, però no s'han estat de llançar un retret cap als altres partits.
En este país se tuvieran que quitar o apartar de listas electorales o de cargos o de responsabilidades públicas a gente con delitos similares o directamente con delitos, la verdad es que el PP, Vox y la Guardia Civil se quedarían en cuadro.
Des del PDeCAT, en canvi, atribueixen la renúncia a la pressió electoral.
El diputat a Madrid, Genís Boadella, ha remarcat que els candidats condemnats per pertànyer a ETA ja havien complert la pena i defensa que en un estat de dret i democràtic una persona que compleix amb una sentència judicial ha pagat el deute amb la societat.
Centrat ja en la campanya però a casa nostra, aquest matí ha renunciat a formar part de la llista electoral de Cerdanyola del Vallès un altre candidat del Partit Popular, que també va saltar al camp de l'Espanyol després del partit contra el Barça disputat aquest diumenge.
Fons del partit a Catalunya han assegurat que Carlos Ferrer Calvetó ha assegurat que si sortís escollit no assumiria l'acte de regidor després que el Partit Popular li demanés la seva renúncia. Es dona el cas que Ferrer Calvetó no és militant dels populars i anava a la llista com independent. Aquesta és la segona renúncia d'un candidat popular després que ahir renunciés també al número 9 de la llista de Sant Joan d'Espí, per també estar relacionat amb els mateixos fets.
I a Barcelona, on està en joc l'alcaldia de la capital catalana, avui nou llançament de darts entre candidats. Esquerra puja el to contra el PSC i posa ara al centre de la diana a Jaume Collboni.
En un acte a Nou Barris, el candidat republicà Ernest Maragall diu que l'única manera de protegir els ajuntaments és no votar els al PSC pel seu acostament amb Xavier Trias.
El senyor Collboni i el PSC s'han estat traslladant sistemàticament cap a posicions cada cop més liberal-conservadores, i això és una dada a fer feina en aquests moments. fins al punt, i estan fefaent, que inclús el senyor Trias ahir mateix proclamava la seva satisfacció per la coincidència en el model econòmic que proposa el senyor Collboni.
De retruc, Maragall també ha alertat que votar Xavier Trias, diu, implica avalar la retallada d'ingressos que, segons Esquerra, proposa Collboni.
I, de fet, el que propi candidat de Junts, Trias, ha demanat a Maragall i Collboni que aclareixin si el faran alcalde. El mateix Trias està convençut que serà el guanyador d'aquestes eleccions.
En un acte de campanya, l'exalcalde Trias ha assegurat que buscarà tenir bones relacions amb el govern de l'Estat, però diu que marcarà distància i exigirà respecte que consideri. L'ha acompanyat l'exconseller d'Economia Jaume Giró, qui ha fet una crida a rellançar Barcelona sense complexes perquè sigui la capital econòmica i del progrés del Mediterrani.
I des de Barcelona, en Comú, la seva candidata a l'alcaldia de Barcelona i actual alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, promet invertir 200 milions d'euros per rehabilitar 4.000 habitatges al barri del Besòs. Per fer-ho s'ha marcat com a data límit el 2030, que seria els propers dos mandats.
En un acte que s'ha fet precisament davant d'un dels edificis que s'estan rehabilitant, Colau ha assegurat que administracions com la Generalitat tenen un deute històric amb aquesta zona de Barcelona i ha tret pit de la feina de l'Ajuntament a l'hora de liderar un pla de regeneració urbana als barris del Besòs. Amb una mirada a més curt termini, l'actual alcaldessa ha plantejat 50 milions d'euros més en inversions només en el mandat vinent per millorar la infraestructura de fibra òptica o comprar nous perquè les petites i mitjanes empreses es puguin instal·lar en els antics polígons.
I pel que fa al PSC i parlant d'habitatge, els socialistes proposen crear una oficina per ajudar a prevenir les ocupacions delictives d'habitatge a Barcelona.
L'alcalde del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, també ha avançat que habilitaran un protocol a través del 112 diferent per atendre els veïns si guanyen el 28M.
Que no aporten cap novetat ni cap solució. L'únic que fan és soroll, l'únic que fan és pujar el to i l'únic que fan és llançar un missatge absolutament, diguem-ne, esbiaixat. I no aporten cap solució nova. Nosaltres avui el que fem és aportar més solucions, aportar propostes que ajudin a prevenir la consolidació de les ocupacions, que ajudin a les comunitats a tenir més instruments per defensar-se de les ocupacions il·legals.
Aquesta oficina hauria de coordinar els serveis municipals de Guàrdia Urbana, Socials i la Judicatura.
D'altra banda, el Partit Popular avui ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre les terrasses. La candidatura que lidera Daniel Cirera proposa tornar a ampliar horaris d'obertura els divendres i dissabte, terrasses obertes fins a la una de la matinada.
Una terrassa oberta a la ciutat de Barcelona és més seguretat pels ciutadans perquè hi ha més gent al carrer. Significa més possibilitat de contractar persones que necessiten treballar a la nostra ciutat i significa també doncs, garantir que els ciutadans de Barcelona puguem gaudir de la nostra ciutat en major llibertat.
Davant la molèstia que pugui suposar als veïns al soroll de les terrasses, el PP proposa subvencionar els veïns per insonoritzar portes i finestres que sortirien, uns diners que sortirien d'aquest impost que paguen els establiments per les terrasses. D'altra banda, des de Ciutadans, la candidata a Barcelona, Anna Grau, ha promès que si és escollida alcaldessa, farà una auditoria tècnica i política per saber en què s'han gastat els diners al govern municipal d'ara.
Sincerament, l'Ajuntament no sabem què se'ls gasta, perquè quan entrem volem fer una auditoria tècnica i política, perquè tot indica que els diners de l'Ajuntament van d'una manera molt important doncs, a finançar entitats amigues, a pagar actes de propaganda. Diguem-ne, s'apliquen capritxosament i molt lluny de les expectatives de retorn social que es prometen.
Grau també ha denunciat que Ciutadans ha patit pressions molt fortes de lobbies per anar en coalició amb altres projectes polítics i ha carregat contra el Partit Popular, Vox i Valents, que els han demanat límits democràtics i ètics. Precisament des de Valents avui s'han centrat a parlar d'infraestructures. L'alcaldable de la formació, Eva Parera, ha reclamat que no es malgastin els diners en la connexió del tramvia.
Parera ha assegurat que les obres del tramvia que s'estan fent són, diu, un malbaratament i defineixen el problema que existeix en la inversió en infraestructures a la ciutat. Ho ha dit davant un acte que ha fet a l'estació de Mandri, on se situen les obres del tram central de la línia 9 del metro de Barcelona, on també ha criticat que la tuneladora en aquest punt porti 10 anys aturada. La candidata de Valents també ha reivindicat la cobertura de la ronda del mig.
I per últim, des de la CUP aposten per dissoldre l'àrea metropolitana de Barcelona perquè creuen que és un òrgan opac i antidemocràtic i sense fiscalització. Ho ha dit la seva candidata a l'alcaldia de Barcelona, Baixa Xangui, en un acte a Sant Boi de Llobregat.
i que entenem que és un òrgan que té, tenint el tercer o quart pressupost del país, està absolutament sense fiscalització i s'ha convertit durant 40 anys en una menjadora de recursos que es reparteixen entre els barons socialistes que inverteixen i desinverteixen en funció d'aquestes adjudicacions. Ha dit portes giratòries i de més irregularitat.
A més, la CUP diu que l'AMB afavoreix les privatitzacions encobertes i cronifica les externalitzacions en serveis, com ara l'atenció a la dependència. I per últim, encara en campanya electoral, Càritas Catalunya ha aprovat en una assemblea extraordinària propostes polítiques per a aquestes eleccions municipals del proper 28 de maig.
Càritas demana polítiques centrades a facilitar l'accés i el manteniment d'un habitatge digne, millorar també la cobertura i la quantia de les prestacions de les rendes mínimes, com la renda garantida de la ciutadania i el desenvolupament també d'un pla integral de les cures. Una altra proposta és en l'entorn laboral, en l'àmbit laboral. Es demanen iniciatives actives d'ocupació focalitzades en els col·lectius més vulnerables i facilitar també l'accés al mercat laboral de les persones migrades amb plenes garanties.
I reduir la bretxa digital com a factor d'exclusió de primer ordre, promoure relacions socials i vetllar per la cobertura del dret a l'alimentació de les persones vulnerables que són ateses actualment als municipis, conformen les principals propostes que ha fet Càritas Catalunya.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Mirem ara cap a Madrid. Deixem de banda la campanya electoral. El Consell de Ministres ha aprovat que les entrades de cinema costin a partir d'ara 2 euros a les persones més grans de 65 anys només tots els dimarts. L'executiu espanyol destinarà per això més de 10 milions d'euros.
La mesura, segons la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, busca combatre dos problemes amb una mateixa solució.
Promover un envejecimiento activo, una lucha contra el sedentarismo o contra la soledad que están sufriendo las personas mayores. El ir al cine implica salir de casa, implica socializar. Hemos detectado que en el sector del cine es el sector que más ha tardado en recuperarse de la pandemia. De hecho, no se han recuperado los niveles prepandemia de asistencia a sala.
Rodríguez, que també ha obert la porta a la possibilitat d'estendre més dies aquest descompte en funció de les particularitats de cada sala de cinema, tenint en compte que hi ha llocs on les sales únicament obren els caps de setmana i amb un acord, ha dit, previ amb els exhibidors.
D'altra banda, el mateix Consell de Ministres també ha aprovat reduir de 15 a 5 anys els anys necessaris perquè les persones amb almenys un 45% de discapacitat puguin accedir a una pensió anticipada i que els expacients de càncer puguin renovar el carnet de conduir cada 10 anys i no cada 3. Com passava fins ara.
En concret, la nova norma permetrà acumular diferents discapacitats amb diferents graus per assolir aquest llindar del 45% exigit. A més, també han aprovat facilitar la protecció a treballadors amb problemes neurològics, polio, dany cerebral o anomalies genètiques, amb una simplificació de tots els tràmits i procediments. Els ministres també han sumat una altra promesa electoral de Sánchez, com és garantir l'oblit oncològic i declarar nul·les les clàusules basades en els antecedents oncològics que els excloien o que els discriminaven a l'hora de contractar productes o serveis com ara una assegurança de vida.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Dues i 22 minuts. Atenció a aquesta dada. Només 3 de cada 10 alumnes catalans de quart d'ESO han vist durant l'últim any algun familiar llegir un llibre a casa seva. Ho revela una nova enquesta realitzada pel Departament d'Educació, on es posa de manifest, en canvi, que només un 14% dels alumnes d'aquest mateix curs veuen llegir a casa seva regularment.
Si es comparen amb les dades publicades amb les dades que es van obtenir l'any 2019, abans de la pandèmia, es detecta una forta davallada en la freqüència d'alumnat, que diu que a casa seva es llegeixen llibres de manera habitual, que passa del 50% al 2019 al 16% l'any passat.
I a tot això, la pèrdua dels hàbits lectors incideix directament en el descens dels resultats acadèmics, atès que la lectura, entre d'altres, és la base de qualsevol aprenentatge. I aquí, al marge de l'escola, la família hi ha de jugar un paper important per fomentar aquests hàbits lectors. De tot plegat, en volem parlar i reflexionar avui amb la Montse Ayats. Ella és filòloga, editora i també actualment coordinadora del Pla Nacional del Llibre. Senyora Ayats, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Aviam, què n'ha de dir d'aquestes dades, d'aquesta enquesta del Departament d'Educació?
Bé, les dades evidencien una realitat, que la lectura de llibres probablement en paper, no?, i revistes especialitzades no mola, no és un hàbit en aquests moments, diguem, i per tant que tenim feina, no? És a dir, si veus llegir, ho tens més fàcil de fer-te lector, i aquest si veus llegir és tant a casa com a l'escola, per tant vol dir que tenim feina.
En general, som per a una societat que llegim poc?
Bé, és el que, no? Estem en una mitjana europea, no estem molt distants de la mitjana europea, però tenim països que estan molt per sobre de nosaltres i, per tant, la intenció és que anem avançant per una qüestió bàsica, que, com deies tu a l'entrada, la competència lectora és cada vegada més fonamental. A diferència del que algunes vegades pensen les persones, no? De dir això ja ens ho resoldran internet, precisament per poder interpretar bé tot aquest món tecnològic que representa, que ens facilita les coses, la competència lectora ha de ser més bona que mai. I, per tant, la importància de llegir és fonamental ara, i com ho era en altres moments, però ara més.
A tot això és que sorprèn, perquè ara, per exemple, no fa ni un mes explicàvem que Sant Jordi havia batut rècord de vendes, no? Però que, en canvi, ara ens trobem amb aquestes dades que ens demostren una davallada de l'hàbit de lectura, quan precisament durant la pandèmia havia crescut tot aquest hàbit.
Bé, durant la pandèmia teníem temps, vam recuperar un temps que ara no tenim, treballem moltes hores, els nanos fan múltiples activitats extraescolars, tenim unes pantalles i unes plataformes, tenim una colla d'elements i una societat, doncs, que ens fa que el temps sigui escàs, no? I llegir demana un temps. Per tant, la pandèmia en això ens va ajudar a tornar a recuperar aquest temps, però bé, era un moment concret i, per tant, ara, doncs, bé, aquesta caiguda no té a veure. No? Per mi la pandèmia és un moment determinat, passen unes coses, però la realitat és el comportament que va passant al llarg dels anys. No? Per tant, aquí el que cal és tornar a insistir en aquesta necessitat de saber llegir, en el sentit de lligar unes lletres, però sobretot d'interpretar, de deduir, d'analitzar, no? I en aquí, en aquest document que tu comentaves, es parla de la importància de les famílies, de l'escola, però també de les polítiques públiques. Al final, tot això en som responsables tots plegats. No? Però jo diria que cadascú té un paper diferent. Per exemple, des del meu punt de vista, l'escola ha de garantir el domini de la tècnica i de la mecànica, doncs, conjuntament amb aquesta idea de que la lectura és un element fonamental per desenvolupar aquesta competència i aquesta capacitat crítica. Ara bé, clar, la societat els hem d'acompanyar en la mesura que puguem, però en tot cas és la suma de tots aquests factors el que fa que aconseguim demostrar la importància de saber llegir. També seria important que els referents d'avui llegissin, és a dir, no? És a dir, qui són persones de referència en aquests moments? Són lectors? No ho són? Per tant, aquí tenim feina tots plegats. Ara bé, hi ha unes qüestions que són per mi les tècniques i les de base, que només, per exemple, en aquest cas jo estic molt convençuda que només els pot fer l'escola i que, a més, els ha de fer. I hem de deixar, potser, de pressionar-la perquè eduqui els nostres fills i perquè resolgui tots els mals de la societat i, en canvi, una colla de sabers i de fonaments que després ens permetran desenvolupar-nos bé com a ciutadans, doncs que sí, que l'escola els pugui garantir, perquè família, cadascú naixem allà, no? La família que toca, l'escola és la que ens permet millorar, no? I permet apuntalar uns bons coneixements. I, per tant, jo crec que aquí, malgrat les dificultats i això, és a dir, jo seria partidària de no pressionar-la en que ens ho arreglés tot, però sí que ens ajudés a posar uns bons fonaments.
Parlava, senyora Llats, de referents que llegeixin. I bàsicament ara els referents els tenen els joves a les xarxes socials. Per tant, si tots aquests influencers, no, que tant a TikTok com a Instagram promocionen productes diferents i promocionessin llibres, estaríem parlant d'unes altres xifres?
És a dir, clar, si l'espai on ens movem, on es mouen els joves, diguem, és diferent del que on estem aplicant accions, doncs segurament que no és encertat això. Per tant, en tot cas, sí que, per exemple, les xarxes, com tu comentes, són un espai, hi ha mostres de gent que, d'editors que han fet línies específiques o col·leccions a partir de tot aquest treball, que es poden llegir els clàssics i els joves els interessen els clàssics i s'ha demostrat, es pot fer a través de les xarxes. Per tant, aquí els recursos són diversos, però és important, diguem, que no deixem el nano, el jove, sol, sinó que les biblioteques, les famílies, l'escola, els diferents referents, doncs, tinguem la lectura present. Ara, això és un peix que es mossega la cua. Si tu no ets lector i no encomanes aquest gust per la lectura, doncs ho tenim... No és fàcil tot això, trencar aquesta cadena, no? I, per tant, jo crec que una de les claus és aquesta, és aconseguir que entenguem tots plegats com a societat que ara és més necessari que mai saber llegir. I que no vol dir només llegir en paper aquest llibre, sinó llegir de les diferents formes. Però, en tot cas, vol dir interpretar, reflexionar, deduir a partir del que t'estan oferint.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió, senyora Allats, coordinadora del Pla Nacional del Llibre, avui que l'hem volgut tenir en directe a l'Estel Migdia per analitzar-nos aquestes dades d'aquesta enquesta que ens alerten que només 3 de cada 10 alumnes ha vist durant l'últim any llegir algú a casa seva. Senyora Allats, bona tarda i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Estel Migdia.
Dos quarts de tres, continuem a l'Estel Migdia. Més coses us ho avança aquesta emissora. Pugen els casos de maltractament a persones grans a Catalunya, segons dades de la Conselleria de Drets Socials, a les que ha tingut accés a aquesta emissora. En 2 anys, les agressions en aquest col·lectiu vulnerable, Pere, han augmentat prop del 15%.
Doncs sí, entre 2020 i 2022, els procediments instruïts a persones a partir de 65 anys víctimes de maltractaments han passat de 854 casos a 977. Aquestes dades engloben maltractaments en l'àmbit de la llar, agressions en altres àmbits també, siguin greus o lleus.
D'altra banda, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desarticulat 2 grups criminals que estaven especialitzats en fer robatoris de caixers automàtics utilitzant explosius. Els agents han detingut a 14 persones per haver fet 11 robatoris durant l'any 2022 a ciutats com Barcelona, Madrid i Màlaga. En total se'ls acusa d'haver robat més de 600.000 euros. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Els dos grups de lladres s'intercalaven per fer els atacs amb explosius i compartien el modus operandi, conegut com a Pizza Slide. Introduïen un artefacte explosiu casolà dins del caixer automàtic i un impuls elèctric el detonava. Els delinqüents estaven afincats a Madrid i eren especialistes en robatoris encastant cotxes durant la nit. El sotsinspector Isidoro Barbero, cap de la Unitat Central de Multireincidents dels Mossos d'Esquadra, ha explicat que ha sigut complicat identificar els delinqüents perquè atacaven per tot Espanya i deixaven poc rastre.
Tot el que és evitar empremtes, deixar rastres, cremaven els vehicles després de fer els atacs, utilitzar disfressa durant la nit i atacs molt, molt, molt ràpids. 3-4 minuts és el que dura des que arriben davant del caixer fins que s'estan emportant els diners.
A banda de les detonacions en caixers, també feien atracaments a víctimes prèviament seleccionades, fent-se passar per policies de paisà. En aquest cas, van arribar a robar 30.000 euros a un home pel carrer. 4 dels 14 detinguts han ingressat a presó preventiva.
Gràcies, Sílvia. I en matèria sanitària, un grup de científics descobreix el segon cas a tot el món d'una persona capaç de resistir a l'Alzheimer. Es tracta d'un pacient amb la mutació genètica d'aquesta malaltia que no va començar a patir un deteriorament cognitiu fins als 67 anys.
El seu Alzheimer va començar als 72 anys, més de 2 dècades després del que és previsible. La investigació ha revelat que l'home va poder aturar l'avenç de l'Alzheimer i fer-se resistent gràcies a una altra mutació protectora batejada com a colbos. Els investigadors creuen que el seu cas mostra un nou camí per buscar un tractament efectiu contra aquesta malaltia que afecta tot el món a més de 45 milions de persones.
D'altra banda, un de cada 10 joves d'entre 18 i 35 anys que han patit un brot psicòtic intenten suïcidar-se en els 2 anys posteriors a patir l'atac. Ho conclou un estudi del grup de recerca en salut mental de l'Institut Hospital del Mar. El treball publicat a la revista Psychiatry Research és un dels més extensos que s'han fet sobre aquesta problemàtica a l'estat espanyol.
I per fer-lo durant 2 anys han seguit a prop de 300 pacients a l'Hospital del Mar entre 2013 i 2020. En 30 casos van intentar suïcidar-se en una o més ocasions durant l'estudi aquests pacients i gairebé la meitat d'aquests intents es van produir en el període entre l'inici dels símptomes psicòtics i l'inici del tractament. També es va registrar un increment entre 6 mesos i 1 any després del primer brot. Segons els investigadors, aquesta dada seria conseqüència del trencament de les expectatives de les persones afectades d'una ràpida recuperació i de tornar la vida normal. En aquest sentit, els experts remarquen que una atenció adequada, personalitzada i precoç és de vital importància per frenar tot plegat.
I és que es calcula que cada any moren al món 700.000 persones a causa d'aquests brots psicòtics. L'any 2021 es van produir, per exemple, més de 4.000 morts per aquesta causa a tot l'estat. Més coses. L'Ajuntament de Barcelona instal·larà a l'estiu 17 càmeres de videovigilància en 5 encreuaments del Passeig de Gràcia. Sobre la taula hi ha, per tant, el debat de l'ús del sistema de reconeixement facial, un mètode que està prohibit a Catalunya.
Aquestes càmeres de reconeixement facial tenen la capacitat de detectar una cara entre 100 milions de persones en menys d'un segon. Així ho ha explicat aquest matí a Ràdio Estel el director general de l'empresa Erta Security, Javier Rodríguez, que també ha assegurat que les càmeres que col·locaran l'Ajuntament al Passeig de Gràcia no faran servir el reconeixement facial, ja que la legislació vigent a Espanya ho evita.
Hem legislat justament per evitar-ho. Cada vegada dius, bueno, tenim una tecnologia molt avançada per exemple, detectar cert tipus de persones, estem parlant de terroristes i altres tipus de gent, que ens interessaria que no estiguessin al carrer. Doncs no ho fem servir. I és una llàstima perquè estem molt preocupats per la privacitat, que és del tot correcte, i s'ha de preocupar per la privacitat, s'ha de tenir uns mecanismes que garanteixin aquesta privacitat, però estem en un país democràtic amb moltes garanties i podem dir que si nosaltres fiquem una llista de determinades persones, només es buscaran aquelles persones, no tota la població.
Amb tot, però, Rodríguez creu que el reconeixement juga un paper molt important a l'hora de prevenir crims, entre d'altres delictes.
I aquesta setmana, a l'Estel Migdia, ens hem preguntat com funcionarà aquesta mesura de l'Ajuntament, què en diuen els partits polítics i què recull la legislació espanyola sobre aquest sistema de reconeixement facial. Ens ho explica la Júlia Julben, el reportatge d'aquesta setmana.
Actualment, a Barcelona hi ha 92 càmeres de videovigilància repartides per tota la ciutat i fins a finals d'any l'Ajuntament n'instal·larà 25 més, fins a arribar a les 117. Fons municipals afirmen a Ràdio Estel que cap d'aquestes càmeres farà servir el reconeixement facial perquè és un sistema que està prohibit. Des de l'Ajuntament defensen que les noves càmeres cada vegada són més bones i que, a diferència de les antigues, aquestes podran identificar cares i llegir matrícules de cotxes. La llei espanyola actual deixa clar quins són els límits que no es poden traspassar. És Milton José Meza Rivas, professor de la Universitat de Barcelona i membre del grup de Dret, Intel·ligència Artificial i Robòtica de la Universitat.
No se pueden utilizar ningún tipo de tecnología para poder de manera intrusiva obtener datos personales de los ciudadanos, salvo determinadas circunstancias y si son datos biométricos, aún el listón o el grado de exigencia que exige la Constitución, si realmente usaran tecnologías de reconocimiento, no es suficiente la legislación actual para permitir esas tecnologías de reconocimiento.
El sistema d'identificació es pot fer servir en els casos en què s'estigui buscant, per exemple, un lladre. S'ha de fer sempre i quan s'utilitzin trets característics i no identificatius, ho explica el professor.
Si esa búsqueda de compatibilidad no se hace a través de datos que sean biométricos, sino genéricos, como por ejemplo, esta persona tiene unas características generales y de esa manera, basado en la información que tiene la policía, se intenta ver si es esa misma persona que está, por ejemplo, en búsqueda y captura, por ejemplo, eso es perfectamente válido. ¿Por qué? Porque tú estás obteniendo una imagen que tienes que tú mismo tratar de comparar con datos que tú tienes.
Entitats com Ecologistes en Acció denuncien que aquesta mesura s'assembla al gran germà i que afecten drets bàsics. És Joan Pons, membre d'Ecologistes en Acció.
El dret bàsic és el de la privacitat, perquè per una banda hi ha molta, diguéssim, ens envolten d'això de drets d'imatge, de què hem de signar per tot arreu amb els drets d'imatge cap amunt i cap avall, però en canvi l'espai públic per excel·lència al carrer comença a estar ple de càmeres, no? Cada vegada són més evolucionades, poden connectar-se més a sistemes de software que puguin, diguéssim, individualitzar les persones que estan al carrer. Possiblement podria afectar els drets de reunió i de manifestació.
El debat sobre la seguretat a Barcelona fa temps que és un dels temes destacats de les campanyes electorals. De fet, a l'Ajuntament de Barcelona hi ha partidaris i també detractors. Des de Ciutadans defensen les càmeres i asseguren que si governen n'instal·laran més a la ciutat. Esquerra, en canvi, no acaba d'estar-hi d'acord, ja que diuen que el sistema també s'assembla al gran germà. Són Anna Grau, candidata de Ciutadans a l'alcaldia de la ciutat, i Jordi Corones, regidor d'Esquerra Republicana.
que ningú torni a tenir por d'anar pels carrers de Barcelona, perquè aquesta ciutat torni a ser segura per tothom. 1.500 agentes més, càmeres de videovigilància i brigada especial antiocupes.
No som excessivament partidaris d'inundar la ciutat de càmeres. No podem convertir la ciutat en una espècie de gran hermano. Dintre gràcies, està ple de càmeres. I ja s'ha demostrat, doncs, que en les càmeres dels comerços i de les entitats bancàries, quan ha fet falta utilitzar-les, sempre estan a disposició de la policia.
El govern d'Ada Colau defensa que el seu ús és preventiu per evitar furts i en cas de fets delictius que es puguin resoldre i estiguin coberts judicialment. Però qui se n'encarrega del seu control? Serà la Comissió de Vigilància de la Generalitat, que presideix Jesús María Barrientos, que és el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sense el seu vistiplau no es pot instal·lar cap dispositiu de videovigilància. Un cop es té, s'han de fer informes anuals.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendre.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Creo que Barcelona necesita un cambio.
Alguien que nos devuelva la ilusión.
La seguridad en las calles.
Alguien que se atreva a hablar claro.
Que es preocupi per la feina.
Y por la gent gran.
Por la ciudad que todos queremos, hagamos Barcelona grande otra vez.
En Barcelona, vota Eva Parera, vota Valens.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal més Estel. La radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La seu d'Urgell. 105.0.
I 42 minuts. Comencem avui el bloc local i comarcal a les comarques gironines, on la Creu Roja repartirà prop de 190.000 quilos d'aliments a famílies vulnerables. Una acció que des de l'entitat calculen que beneficiarà més de 17.000 persones que estan en una situació complicada.
Aquest repartiment s'emmarca dins de la primera fase del programa FEAT 2023, que té per objectiu donar suport a les persones afectades per la pobresa a través de diferents ajudes sense prestació econòmica. Per aquesta primera fase, els aliments seleccionats són arròs, cigrons, tonyina en conserva, pasta o potets infantils, entre altres. La segona fase d'aquesta iniciativa es farà ja de cara al mes de setembre, moment en què s'arribarà a totes aquestes persones beneficiàries. Es preveu que arreu de tot l'estat espanyol siguin 658.000 les persones que rebin aquesta ajuda i es distribueixin 50 milions de quilos d'aliments.
Anem ara cap a Tarragona, on la presència de nius de gavina corsa al port d'aquesta ciutat han augmentat gairebé un 50% el darrer any. Les aus s'instal·len principalment a l'esplanada del Far de la Banya i també al Moll de la Química.
L'equip de Medi Ambient del Port de Tarragona, juntament amb el Departament de Territori, ha comptabilitzat fins aquest mes de maig un total de 651 nous nius de gavina corsa dins d'aquest recinte portuari, una dada que representa, a poc més de dos mesos del final d'aquest període de nidificació, un 48,7% d'augment en relació a l'any 2022. La gavina corsa és una au declarada com a vulnerable del Servidor d'Informació Ornitològica de Catalunya. Per aquest motiu, des del port de Tarragona, treballen per afavorir aquesta nidificació d'aquestes aus.
I avui tornem a parlar de la sequera, perquè el municipi de Masllorenç farà un nou pou per resoldre els problemes d'abastiment d'aigua que té. De fet, aquest municipi del Baix Penedès fa mesos que fa servir camions cisterna per garantir el subministrament als seus veïns.
I aquests problemes que venen de lluny al poble, ja que l'únic pou del qual es nodreixen des de fa temps no té cabal suficient per satisfer la seva demanda. Per això l'Ajuntament de Masllorenç contracta camions cisterna que porten aigua fins al dipòsit municipal. Només l'any passat aquesta mesura d'urgència va arribar a tenir un cost de 100.000 euros per a les arques municipals. Per aquest motiu i per resoldre aquesta mancança, el consistori aquest any ha licitat la construcció d'un segon pou a la zona on en teoria hi ha més aigua i està al costat mateix del poble. Els treballs de construcció ja estan adjudicats i esperen que en poques setmanes ja es pugui començar a foradar. L'esperança és que abans de l'estiu ja estigui enllestit. Després caldrà veure si el cabal és suficient i si l'aigua és potable.
Anem ara cap a la comarca del Bages, concretament cap a la capital, on avui s'han concentrat aquest migdia a la plaça Major de Manresa els veïns de Manresa per fer un minut de silenci per condemnar l'assassinat d'una dona de 31 anys que estava embarassada a mans de la seva parella.
L'acte l'ha presidit la consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, i l'alcalde de Manresa, Marc Eloi. Durant els tres dies de dol a la ciutat, les banderes onejaran a mig pal i al saló de sessions hi haurà un crespó negre. Els actes oficials també es guardarà un minut de silenci en senyal de dol i es pronunciaran unes paraules de record. L'home està acusat d'assassinar-la.
I acabem a Vilafranca del Penedès, on aquesta matinada un home ha patit una intoxicació de fum en l'incendi d'un habitatge.
L'alerta s'ha donat cap a quarts de 3 de la matinada i s'hi han desplaçat fins al lloc dels fets a fins a 5 dotacions de bombers. La cuina d'aquest pis, situat en una tercera planta, queda totalment cremada i de moment no se'n saben els motius d'aquest incendi. La resta d'habitatge també ha quedat afectat pel fum i la temperatura, però no s'ha detectat afectacions, això sí, a l'estructura del pis ni tampoc a la resta de la finca.
Gràcies, Pere. Gairebé 3:15 de la tarda a Informació Esportiva. Explicant-vos que l'Ajuntament de Barcelona calcula que ahir unes 76.000 persones van acompanyar els jugadors i jugadores del Barça en la rua que es va fer per celebrar que eren campiones de Lliga. Era la primera vegada que el club ajuntava tots dos equips en la mateixa rua que anava recorrent en els carrers de la ciutat.
La rua va sortir del Camp Nou passades les 6 de la tarda i no va arribar fins passades les 9 de la nit a l'Arc de Triomf. En aquestes 3 hores, els jugadors i jugadores van poder gaudir de l'alegria culer pels carrers de la ciutat. Moltes cares de felicitat, somriures d'orella a orella i moltes ganes de celebrar aquests títols. No hi van haver parlaments perquè es reserven per dissabte que ve, que és quan juga el penúltim partit de Lliga al Camp Nou contra la Real Societat, però els mitjans del club han entrevistat algun dels protagonistes. Ronald Araujo va ser l'ànima de la festa.
Muy feliz, la verdad que la gente siempre está apoyando y nada, siempre cuando están alentando y dando ánimo, eso es muy importante para nosotros. Nunca había vivido algo así como esto y es una felicidad tremenda y espero que vengan muchas más de esta.
A l'altre autobús, el del femení, també hi havia molta alegria i moltes ganes de celebrar títols amb l'afició. Alexia, com totes les seves altres companyes, va gaudir molt de la tarda i va enviar un missatge a l'afició.
Ho estem celebrant avui, que estem molt feliços, però que tenim una part del nostre cap pensant en Eindhoven des de fa ja unes setmanes, des que ens vam classificar per la final. Necessitarem com han estat durant tota la temporada i que nosaltres ho donarem tot i més perquè estiguin orgullosos de l'equip.
La capitana ha dit que tenen un ull posat a la final de la Champions del proper 3 de juny a les 4 de la tarda contra el Wolfsburg per seguir regalant títols als seguidors culers, on, per cert, no hi haurà cap cadira buida perquè ja s'han venut les 34.000 localitats que té l'estadi Philips Stadion d'Eindhoven. A l'equip culer l'acompanyaran uns 10.000 aficionats blaugranes.
I parlant de Champions, avui al vespre se sabrà quin equip italià serà el primer finalista de la competició europea masculina. Aquest dimarts a les 9... Derbi milanès.
El partit es tornarà a jugar a San Siro, però ara serà l'Inter qui jugui com a equip local i el Milan com a visitant. Tots dos arriben amb sensacions diferents. L'Inter va ser qui va marxar amb avantatge a l'anada després de 2 gols i no encaixar-ne cap i porta 8 victòries seguides en totes les competicions. El Milan, en canvi, és més irregular i va perdre l'últim partit de Lliga de la jornada contra l'Spezia, també per 2-0, i qui passi jugarà la final contra el guanyador del City Madrid, partit que jugarà demà a l'Etihad Stadium a les 9 de la nit, eliminatori eliminatòria està totalment oberta perquè l'anada al Bernabéu va acabar amb empat a 1.
I a la Lliga Francesa de Futbol, aquest cap de setmana, tots els equips havien de lluir a la samarreta l'Arc de Sant Martí per commemorar el Dia Mundial contra l'Homofòbia i la Transfòbia, que se celebra demà. Tot i així, hi ha hagut 5 jugadors del Toulouse que s'han negat a posar-se-la.
Com que s'hi van negar, el club va decidir no convocar-los pel partit contra el Nantes i va emetre un comunicat en el qual destaquen el compromís de l'entitat en la lluita contra l'homofòbia i qualsevol tipus de discriminació. Un d'aquests 5 jugadors que s'hi van negar va ser Zakaria, que a banda de no donar suport també ha fet un comentari masclista dirigit a una de les tècniques d'esports de l'Ajuntament. Al jugador no li va sentar gens bé que li haguessin dit que guardés silenci durant els discursos després de guanyar la Copa de França i va respondre que a casa seva les dones no parlen així als homes. El Toulouse ha confirmat que l'han apartat dels entrenaments fins a nou avís amb ell i els altres 4 jugadors que es van negar a portar la bandera irisada.
I canviant de qüestió, en bàsquet avui el Barça torna als entrenaments per preparar la gran cita de dijous en la semifinal de l'Eurolliga, en què jugarà contra el Real Madrid.
Demà viatjaran fins a Kaunas, però avui faran l'últim entrenament al Palau. El Barça està en bona forma, ve de superar per la via ràpida l'anfitrió d'aquesta edició de la final a 4 i diumenge es va situar líder en solitari a la Lliga després de superar el Baskonia a domicili, equip que també competia per la primera posició. A la Final Four de Kaunas s'enfrontaran al Madrid, un rival que, tot i ser tercer a la Lliga, suma 5 victòries seguides i ve de fer història a l'Eurolliga contra el Partizan de Belgrat, remuntant un 2-0 en contra als quarts de final. Aquest Euroclàssic es jugarà divendres a les 8 del vespre i qui guanyi jugarà la final contra el guanyador del partit entre el Mònaco i l'Olympiacos. Per cert, que el jugador del Madrid, Poirier, queda pràcticament descartat per la final a 4. El pivot francès va ser operat d'apendicitis a principis d'abril i havia d'estar unes 3-4 setmanes de baixa, però tot sembla que no s'ha recuperat al 100% i apunta que no arribarà temps per poder disputar aquesta semifinal.
Continua el bloc esportiu parlant de waterpolo. Aquest vespre es disputa el primer partit de la final de la Lliga Femenina, que es decidirà entre el Sabadell i el Mataró.
El primer partit es jugarà a Sabadell, a Can Llong, i el començarà a les 8 del vespre. Recordem que és el millor de 3 i que el segon partit es jugarà a Mataró dijous a 8:15. Si fos necessari un tercer, es jugaria dissabte a la piscina de les Vallesanes. Tots dos equips es troben en molt bona forma i, de fet, ja s'han enfrontat 4 vegades aquesta temporada. En la final de la Champions, a la Copa Femenina i a la Copa Catalunya, en aquestes 3 competicions, les campiones van ser el Sabadell, però la Supercopa d'Espanya se la van portar al Mataró. La portera del Sabadell, Laura Ester, assegura que la rivalitat és sana.
En los últimos años está todo muy igualado, están haciendo las cosas muy bien, llevan apostando por el waterpolo femenino años y se está viendo en la rivalidad que el waterpolo femenino crezca, que la gente quiera venir a ver los partidos.
S'espera que sigui un partit igualat. El Sabadell defensa el títol de campió de Lliga i buscarà la 20a de la seva història, mentre que el Mataró aspira a conquerir el segon títol de Lliga després de ser el campió el 2020 i subcampió de les 2 darreres edicions. I demà dimecres es disputarà el primer partit de la final de la Lliga masculina i també serà entre el Mataró i el Sabadell. Per cert, que ha mort als 87 anys l'expresident de la Federació Catalana de Natació, Enric Coromines. El 2001 la Universitat Ramon Llull li va concedir la medalla d'or i el 2015 va rebre la medalla d'honor de Barcelona. També va ser president del Cercle d'Economia durant 3 anys, del 84 al 87.
I pel que fa al tennis, Novak Djokovic passa a quarts de final del Masters 1000 de Roma.
El serbi, que ha estat l'encarregat d'obrir la 7a jornada d'aquest Open, ha eliminat en 1 hora i mitja el tenista anglès Cameron Norrie per 2-16-0. Per cert, que ja no queda cap tenista masculí en aquest Masters 1000 de Roma. Alcaraz, Davidovic, Zapata i Carballés han quedat tots eliminats. En canvi, el quadre femení, d'aquí uns minuts a les 3 de la tarda, jugarà Paula Badosa contra la txeca Carolina Muixová. Aquest partit de 8 anys s'havia de disputar ahir, però es va haver de cancel·lar per la pluja.
Va, i acabem anant als esports amb un apunt sobre futbol americà.
El dia 10 de setembre d'aquest any s'enfronten Eagles i Patriots, i els Pats ja van dir la setmana passada que en el primer partit a casa farien homenatge a Tom Brady, el jugador que va estar 20 temporades al club i que va guanyar 6 Super Bowls i que es va retirar per última vegada el mes de febrer. El cas és que ja han sortit a la venda les entrades, i atenció, perquè qui vulgui anar a veure aquest homenatge s'haurà de rascar la butxaca. De mitjana, les entrades costen $807. Són uns $500 la menys cara i 11.000 la més cara.
Déu-n'hi-do. Va, Anna, gràcies per la informació esportiva. Tanquem el programa, com sempre, amb la informació cultural. cal començar. Olma Giró, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Avui toca començar a parlar de cinema perquè avui arrenca el Festival de Cannes en aquesta edició i destaquen produccions de Víctor Erice i de Pedro Almodóvar. També participen, atenció, 5 produccions catalanes. Cap ho fa, això sí, a la secció oficial principal del festival, però sí que participen en seccions competitives i opten a premis.
I no estarem pendents des d'aquí, no fos cas que tinguéssim alguna altra cosa a celebrar. En aquest cas, la 76a edició del festival compta amb el retorn d'Eris, que presentarà el seu últim treball, que es diu Cerrar los ojos, després de gairebé 30 anys sense dirigir. I també es presenta el treball d'Almodóvar, Extraña forma de vida, un curtmetratge en forma de western gravat a Almeria amb protagonistes com Ethan Hawke i Pedro Pascal. El festival que arrenca avui finalitzarà el dissabte 27 de maig.
I veurem en quins premis tornen les produccions catalanes que s'hi presentin. En literatura, l'editorial Coma Negra ha presentat aquest matí Cul de Sac, que és una nova col·lecció d'humor, ironia i sàtira, que omple un buit en la literatura catalana. Presentarà clàssics indiscutibles i també contemporanis inèdits precisament en català.
I aquest nou segell dirigit per Álvaro Muñoz aspira a publicar 4 títols cada any. El segell arrenca amb les traduccions Notícies fresques de Evelyn Wok i El cor burleta d'Edgar Allan Poe. Els propers volums que publicaran seran No hi ha ningú més d'aquí que tu, de Miranda Julí, i Panxa content, de David Sedarís. En parla el mateix director, Álvaro Muñoz.
Primer, omplir el que en teníem per una mancança del mercat. Sí que es publiquen autors humorístics i irònics, però el que volíem també és això, plugar-los tots sota un mateix paraigua. Crec que la idea de col·lecció és obligatòria, en aquest sentit, igual que fem col·leccions d'humor de novel·la negra, tenim la col·lecció d'humor, perquè la gent ja sap el que va. I crec que és un públic molt específic el que busca l'humor.
Les traduccions actualitzades les signen professionals com Ferran Refulgeses, Jaume Pons a l'Horda, Belolit o Borja Bagunyà.
Mira, ara que estàvem parlant de...
De què?
Abans,
de què? De cinema?
Gent, no, de que la gent no llegeix.
Sí.
Doncs és una bona oportunitat, perquè si no us agraden els llibres que es publiquen i us agrada l'humor, la sàtira, doncs ja teniu aquesta nova col·lecció de l'editorial Coma Negra que es
diu...
I a
més a més, en català.
I en català, evidentment, això sempre. Amb la mirada posada ara dalt dels escenaris, els concerts de Coldplay de la setmana que ve, que es fan a Barcelona, comptaran amb interpretació de llengua de signes, en 2 idiomes, ara, en català i en castellà. La traducció, Olma, la faran 4 intèrprets de l'entitat Associació Sociocultural Encantades. Aquesta serà la primera vegada que aquesta entitat fa una interpretació de llengua de signes en 2 idiomes a la vegada, com dèiem, en català i espanyol.
I, de fet, Xavi, el magazín d'aquesta emissora de Ràdio Estel, ha pogut parlar amb les directores d'aquesta associació, que són la Francina Cortés i la Núria Martorell, que, a banda de celebrar aquesta aposta, han explicat com funcionen les motxilles vibratòries que portaran les persones sordes durant el concert de Coldplay, amb l'objectiu, doncs, que visquin una experiència més completa.
Vindria a ser com un xaleco,
sí,
no? Sí, i té, pues, uns sensors que fan que tu notis la vibració, igual que el globus, però més sofisticat, no? I va directament connectat a la taula de so.
L'objectiu de l'associació és que les persones entenguin que hi ha un desig perquè puguin gaudir de la música. Males notícies, però, perquè ja no queden entrades per a persones sordes pels concerts de Coldplay. Ara bé, des d'Encantades han organitzat un acte molt interessant. Agafeu agenda el 19 de novembre, coincidint amb els 60 anys de la mort de la bailaora Carmen Alaya, faran un espectacle de flamenc inclusiu amb els familiars d'Alaya.
Molt bé, molt interessant aquesta proposta dels concerts de Coldplay. A tot això, encara parlant de música, encara als escenaris, els compositors del mític Flying Free, Rubén Moreno i Xavi Escudero, estudien denunciar la cançó guanyadora d'Eurovisió perquè creuen que és una còpia. Escoltem-la.
Ara hem escoltat la d'Eurovisió, perquè, clar, o sigui, la nova, val? I ara escoltarem la mítica Flying Free i valoreu vosaltres mateixos. L'inici. l'inici és bastant semblant.
Sí, sí.
Dir, entenc les queixes.
El del piano no es va trencar gaire el cap.
No, clar, també et dic una cosa. A banda, a banda dels compositors de Flying Free que acusen a la cantant Loren, que és la representant de Suècia a Eurovisió, de plagiar aquesta mítica cançó, no són els únics, perquè molts usuaris de les xarxes socials doncs, estan denunciant la similitud entre els dos temes. Si ja veurem com acaba això, si acaba a tribunal, si no, o què se'n fan d'aquests acords.
Va, i acabem avui amb teatre, perquè el Condal de Barcelona ha recuperat l'obra Harakiri de Les Impossibles, un espectacle que parla sobre el suïcidi, però també de la vida i l'amor.
La codirectora del muntatge, Clara Peia, explica la idea que hi ha darrere l'obra, que parla de la vida i fer-ho a través de l'amor. Harakiri es va estrenar ara fa un any i a la sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya, i ara es podrà veure al Teatre de Focus des d'aquest dijous fins al diumenge 28 de maig. Els dos protagonistes de l'obra són una mare que s'ha suïcidat i el seu fill. L'espectacle barreja i fusiona els llenguatges escènics, com són la música en directe, la dansa, el text i el circ. Xavi.
Molt bé, Olma, moltes propostes interessants que s'has portat avui a la secció de cultura.
Ens veiem demà.
No esperem més. Sí, sí, va, i a tots vostès també ens retrobem demà al punt de les dues aquí a la sintonia de Ràdio Estera. La producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Ara, com cada tarda no marxin, toca pujar la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Fins demà.